Bon dia, passen 11 minuts d'aquest matí, aquest darrer dissabte del mes de gener i reprenem aquesta hora del vermut després de que la setmana passada, per diferents qüestions, no es pogués celebrar l'hora de tertúlia de Ràdio Falset. Recuperem, doncs, aquesta setmana i ho fem, com no, amb la presència de tertulians als estudis de Ràdio Falset, que avui dissabte són l'Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
La Cèlia Amorós, bon dia.
Bon dia.
I l'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
A tots tres i també des de casa anirem a repassar una mica què ha passat a la nostra comarca, a la nostra petita comarca, amb alguna referència literària, amb alguna fira de l'oli que se celebra a prop de casa nostra, aquesta sequera que fins i tot hi amenaça l'agricultura tan important per la nostra comarca, i altres qüestions, doncs, que puguin posar-se damunt de la taula. I abans de marxar, això sí, m'agradaria repassar una mica les diferents activitats culturals, perquè sempre a vegades ens queixem de que no hi ha gaire cosa. Aquest dissabte, déu-n'hi-do les activitats que hi ha per fer i desfer. Primer que tot, si us sembla, a l'informatiu sentim una entrevista amb Toni Rensans, que torna a la recerca històrica de la nostra comarca i ens presentava aquest Jaume Buiger, aquest membre de les SS, del règim nazi, que va acabar la seva vida a Siurana, en un xalet molt especial. A mi m'agradaria demanar-los, primer que tot, als membres que tinc aquí a l'estudi de Ràdio Falset, si coneixien l'existència del nazi i del xalet del nazi de Siurana.
Bé, jo sí que coneixia, entre altres raons, perquè jo durant un any vaig viure a Cornudella i jo aparcava el meu cotxe l'aparcava al Graig, al costat del cotxe d'aquest senyor, que tothom sabia que era nazi, però ningú deia absolutament res d'ell. Ell tenia, en aquells moments, la carretera Siurana estava per asfaltar, i llavors el que feia ell era tenir un jeep. Quan anava a Siurana, agafava el jeep i deixava el cotxe al turisme, diguem-ne, i se n'anava a Siurana, i quan anava, havia de sortir fora de Cornudella, baixava amb el jeep, deixava el jeep allà al Graig, al costat del meu cotxe, i s'agafava el seu turisme i se n'anava no sé on, no? I, però, no obstant, tota la vida, a Cornudella, se coneixia l'existència d'aquest senyor, se sabia més o menys qui era, hi havia una mica de llegenda negra, evidentment, o llegenda blanca, no ho sé, eh? Hi havia una mica de llegenda, en aquest sentit, que això era així, no? Jo aquest llibre del Toni Rensans encara no he llegit, perquè encara no ha sortit, diguem-ne, encara no ha estat presentat, i per tant estem a l'expectativa de lo que ens dirà el Toni, que segur que serà superinteressant.
La Cèlia i l'Anton se'l miren.
Sí, clar, al·lucinants.
Sí, no, jo he sentit un tros de l'entrevista i he recordat que devia ser potser l'any 77, 78, quan alguna de les excursions que fèiem a Siurana, doncs, bueno, com que no hi havia massa cosa a mirar allí, doncs llavors anaves a passejar per aquells endurrials i no hi havia, així com ara, doncs, hi ha més xalets, doncs al seu moment penso que només hi havia aquell i era l'entrada.
I passaves per davant.
I passaves per davant i la xafarderia, doncs, bueno, d'anar a mirar-ho, el que passa que hi havia dos gossos una mica macos, i aleshores no et permeten, doncs, entrar dins
De fet, allò era com una espècie de niu d'àguila, també.
Sí.
Vull dir, era allò que de les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, doncs aquest xalet sembla tenir aquesta sensació.
Feia bastant d'Alfred Hitchcock, era aquest
xalet.
Sí, perquè jo hi vaig estar bastant a Siurana fent un treball arquitectònic, no?, del nucli antic, com havia anat creixent, fent una maqueta de... Però, clar, aquest xalet era fora, allà. Fora d'ambient, i era una cosa rara, no? Era una cosa
sí,
així...
Sí, era un bolet...
Sí, era un bolet, però sí que et donava aquesta sensació, per mi una mica d'Alfred Hitchcock, no? Allò que dius, vas allà i pots... Però jo no ni idea, ni idea de que ni de qui era, ni... Perquè els de dintre Siurana no m'ho explicaven, això. M'ho explicaven en altres històries que els hi... Altres...
Sí,
clar, quedava molt poca gent,
una cosa fosca, no? Sí, amagada, no... Ningú parlava, ningú deia... Tothom en sabia, però ningú deia res, no?
Jo sí. Ni sabia que ho sabien, vull dir, encara menys.
No obstant, jo t'he de dir que, per exemple, a tota la costa del Maresme, si tu vas als cementiris de la costa del Maresme, Arenys, Calella, Sant Pol, tota aquesta gent, veureu, si mireu, llegiu les làpides, sempre hi ha un munt d'alemanys, però no un munt d'alemanys que han vingut de turisme aquí als anys 60, no, alemanys que es van morir als anys 60, precisament, no? O 70. I això, tot això no eren res més que gent d'aquesta que, com que ja sabeu que en aquell moment Franco era amic de Hitler, per tant, tota aquesta gent, en certa manera, d'una manera extraoficial, els va acollir a quasi tots, o a molta gent d'aquests, no?
Eren benvinguts.
I tant.
Més que res no els deien res, que això era, el millor.
Sí.
Bueno, no els deien res o els ajudaven en la mesura que podien.
Sí. No els volien
dir res. No sortien al nodo, però...
És a dir, jo sé que, bueno, se deia que era, doncs, el nazi, l'alemà, i res més, no coneixíem res més d'aquest d'allò. I et dic, clar, anaves a xafardejar, però, doncs, bueno, doncs hi havia... Sembla que hi havia dos dobermans, dos gossots, hi va haver una època que, bueno, que no podies, naturalment...
Doncs, una persona normal, jo no s'hi apropava per si acas.
Sí.
Per si acas jo no s'hi apropava, ja. Malgrat els gossos.
Sí.
Una de les coses que més m'ha sorprès, i li he preguntat al Toni, li vaig preguntar al Toni i s'ha pogut sentir a l'entrevista, és, curiosament, com Siurana, que a la dècada dels 50 i dels 60 del segle passat estava allunyat de tot arreu.
No,
ara...
No, allunyat i aïllat.
Allunyat, potser aquesta és... aquesta paraula és aïllat.
Perquè vull dir, als anys 60 o 70, o 40, no diria 50, no? És a dir, per anar a Siurana era tota una odissea anar a Siurana, perquè era un camí, una pista forestal, mira, mal feta, vull dir que estreta...
Quan van inaugurar la carretera asfaltada... Vale. El Ramon de Siurana, el Ramon Roig, a mi sempre m'explicava que estava molt enfadat, perquè era un moment per lluir, perquè el Jordi Pujol anava a inaugurar-ho i resulta que nantos, que som uns cafres de manifestants de l'Avellana i tot això, doncs hi havia anat un munt de gent a tallar la carretera, a manifestar-se davant del Jordi Pujol i aquestes històries, i ells era un moment de lluïment. I estaven superenfadats amb la resta de pagesos de la comarca perquè, clar, el protagonisme no l'havia agafat la carretera, no l'havia agafat que s'havia asfaltat fins a Siurana, sinó que l'havien agafat una gent que es queixava allà abraonadament, no? Vull dir que tampoc no fa tant...
No. I tant. Va ser a finals dels, jo diria, 90, sobre els 90, a finals de 90.
Tot costa que ens arribi molt. Ja ho hem parlat més d'una vegada i més de dos.
De fet, hi havia gent a Siurana que estava en contra de l'asfaltament de la carretera, perquè això va permetre el que ha passat ara. Vull dir, tu vas, per exemple, tu vas un divendres a Siurana i és un caos.
Però els que estaven més enfadats són els que anaven al cap de setmana.
Sí, clar, evidentment.
I els que hi vivien sempre...
Evidentment.
Aquells...
Està bé que va haver-hi polèmica, Vull dir, no va ser una cosa unànime, no? Hi havia gent que estava en contra d'aquestes asfaltes perquè això permetia, evidentment, que millorava molt les comunicacions, però també la part negativa de millorar les comunicacions, que hi va anar molta més gent, no? Que també té la seva cosa positiva. Sí, no. Tot està sempre...
Però, bueno, la gent que llavors estava aquí, que estaven tranquils, no? Doncs ara estan més divertits.
No. La meva pregunta, bàsicament, era el fet de, tal com explica el llibre, un lloc aïllat com Siurana pogués acabar sent el lloc on anessin a parar dues persones tan diferents com el Joan Sales, l'escriptor català, i un membre del Tercer Reich. I dius, amb tot el carinyo del món, amb un cul de món, anessin a parar aquests dos persones.
Primera, són èpoques diferents, Comencem perquè són èpoques diferents.
Sí, però els dos van a parar en un lloc aïllat del món.
Suposa que doncs, els dos anaven a buscar la tranquil·litat. Clar, un perquè buscava, no molestessin i l'altre perquè...
Un buscava no molestar, no sé, ser no molestat, sí. I l'altre no ho s'he trobat.
No s'he trobat.
Són dues coses molt diferents.
I curiosament amb dues actituds
oposades,
vitals.
Evidentment. Això és la riquesa de la vida, no? Vull dir que el teu veí pot tindre les teves idees polítiques super antagòniques a les teves, no? I ser bons veïns, a més, és possible. Mm-hmm. Vull dir, amb aquest aspecte jo penso que, bueno, té la seva gràcia i la seva cosa, no?
També a l'informatiu d'avui hem estat comentant que aquesta tarda comença la Fira Intercomarcal de l'Oli a Móra la Nova. És intercomarcal, però tu agafes el paper i t'adones de que del Priorat no hi ha cap centre productor, cap cooperativa. Creieu que s'ha de continuar dient intercomarcal si en falta una? és a dir, de dues comarques, perquè l'any passat ja recordo que hi havia potser un o es tirava de la Serra d'Almos, perquè algunes partides estan dins de el priorat administratiu, per dir-ho d'alguna manera, però és que enguany ni un representant del priorat.
Jo penso que això l'únic que s'ha de fer és que la gent, els organitzadors d'aquesta fira s'ho han de fer mirar i han de buscar el per què està passant això, no? Que una comarca com a priorat en la qual l'oli és un element superimportant i a més té una qualitat ja contrastada, no estigui present en una fira que es vol dir intercomarcal, no? Jo penso que és una qüestió interna dels organitzadors que han d'analitzar si realment volen que això sigui una fira intercomarcal i que tingui el seu pes. S'han de fer mirar el per què, no? I han de preguntar-se què estem fent malament, què hem de canviar, què és el que es necessita aquesta gent que no venen a aquesta fira, quan en principi hauria de ser un reclam per anar-hi.
La resta de tertulians, com ho veuen?
Evidentment, vull dir, no és una cosa que puguis donar, és a dir, que puguis donar una recepta per dir, doncs, bueno, és que hem de fer això, és qüestió, doncs, de nivell organitzatiu, les coses que, bueno, que ara han portat i que a la millor, doncs, no els donen resultat. De totes maneres, també depèn del temps, és a dir, s'ha de suposar, doncs, que la gent que ha anat en les altres ocasions, doncs, potser no ha trobat el ressò que en principi esperava i per això, doncs, bueno, doncs, enguany, doncs, sembla ser que la presència no és massa bona, no?
No. Alguna vegada hem comentat el tema de les fires, no? El tema de que es vagin, de que cadascú busca la seva fira o que busca, diguéssim, un moviment de gent i de comarques i de moviments, però no necessàriament ni s'ha de repetir el mateix sistema de fira tot arreu, ni s'han de forçar les fires, per dir-ho d'alguna manera. Jo no ho conec, això, però moltes vegades ho hem dit. No cal que tot arreu hi hagi fires medievals, diguéssim, no cal que tot arreu hi hagi fires artesanals, no cal que tot arreu hi hagi fires de l'oli, perquè al final perds una mica el tret diferencial. Vull dir que o es planteja molt ben fet, o s'intenta lligar i s'intenta que tothom hi pugui anar o que tothom tingui cabuda i que per tant tingui un ressò, no només allò perquè quedi molt bonic que n'hi hagi una quantitat de centres productors.
40, sí, en aquest cas.
40, però vull dir, es busca, però que també que tingui repercussió, saps? A vegades no només se fa, és perquè aquest cap de setmana ens toca. Hosti, potser no
ens toca.
No, és que
jo penso que el mercat de fires està saturat.
Però per això ho dic, perquè a mi em dona aquesta sensació una mica de que ja forcem una mica la màquina.
No,
i llavors, si no intentem, no perquè s'hagi de fer perquè aquest cap de setmana toca, sinó donar-li alguna
utilitat.
Una utilitat, perquè al cap i a la fi no és demostrar alguna cosa, sinó que hi ha una gent que es dedica a això, hi ha una gent que necessita vendre oli, hi ha un territori que es necessita, diguéssim, tirar endavant.
L'inici de la fira és vendre.
Clar.
Si un va a una fira i no ven,
però
no anirà.
L'inici de la fira és vendre els que estan produint, no un poble tindré una fira perquè vesteix.
Sí. Per això avui s'està, en certa manera, s'està canviant
el concepte
de fira, no? I és quan hi ha el perill de que si canvies el concepte de la fira no es reeixi tant com hauria de reeixir, perquè, clar, l'objecte principal del firaire, és a dir, del que va la fira a vendre, és vendre.
Vull dir que mostra, no és allò que dir, aquest cap de setmana toca i les fires se munten soles. Les fires no es munten soles. O hi treballes moltíssim o no tiren endavant. És que no hi ha possibilitat.
Bueno, això és com tot, és a dir, doncs, si és intercomarcal i no hi ha només una comarca, doncs...
Bueno, un parell, la de la Terra Alta, sí que hi ha presència de Terra
Alta. La fira és exposició per vendre el producte. Si en aquest cas és una cosa forçada, doncs la mateixa gent, doncs...
O per aprendre, a vegades també pots aprendre dels veïns.
Sí, però m'ho referia més a dir, si la finalitat és vendre, és exposar, i resulta que no és la finalitat en la qual se crea una fira, aquesta o la que sigui, doncs llavors té els dies comptats, vull dir, cau pel propi pes, això, és normal.
Jo el que veig o tinc la sensació és que hi ha com un allunyament, m'explico, no només és per la FIO, que no hi hagi la presència prioritària, sinó que també a la fira habitual de Molanova, la del mes d'octubre, perquè ens entenguem, fa anys hi havia presència, ni que sigui institucional, del Consell Comarcal, i ja fa una bona colla d'anys que del priorat no s'hi va.
Però aquí també hi ha un problema polític, no? Que el priorat pertany al Camp de Tarragona i la Ribera pertany a Terres de l'Ebre.
Però és que estem a tocar.
Sí, ja, però vull dir que jo penso que una de les coses que alguna vegada n'havíem parlat, i jo personalment havia parlat amb el president del Consell Comarcal de la Terra Alta i de la Ribera, de dir que era època de crear vegueries, de dir, escolta'm, nosaltres hem de crear una vegueria, la vegueria interior de Tarragona, vull dir, Terra Alta-Ribera, perquè és que tenim la mateixa, més o menys, idiosincràsia, i en canvi estem molt lluny de Reus o de Tarragona amb la manera de funcionar, amb la manera de fer i amb la manera de ser. I en canvi som més propers a la Terra Alta i a la Ribera, en aquest sentit, no? I per tant, vull dir, això, vulguis o no vulguis, políticament això s'ha trencat, perquè, doncs, bueno, perquè el primer temporada del Camp de Tarragona, que potser ja està bé, no dic que no, i que la Ribera està a Terres de l'Ebre, faltaria més perquè passa l'Ebre per allí, per tant ha d'estar allí, però que potser hi ha d'haver una cosa extra política, diguem-ne, que continuï funcionant al marge d'això, no? Que seria l'economia, la mobilitat de gent, perquè encara hi és, la gent d'aquí va a l'Hospital de Mora, vull dir, m'entens? Per tant, que encara hi és, no? I molta gent de la Ribera de pujar aquí als jutjats, vull dir, que aquesta connexió ja hi és extrapolíticament, no? Però que potser valdria pena reforçar el llaç polític arran d'aquesta separació que ha vingut des de lluny, no ha vingut d'aquí, vull dir, aquesta separació no ha vingut de les dues comarques, sinó que ha vingut de Barcelona, direm-ne, no? Llavors això, potser la gent, els polítics d'aquí haurien de fer un pas per dir, bueno, escolta'm, encara que políticament tu pertanys al Camp de Tarragona, jo pertanyo a Terres de l'Ebre, nosaltres dos podem continuar col·laborant i podem continuar fent coses juntes i podem fer intercanvi de coses, no? Jo potser falta això, eh? Jo diria, això és una anàlisi una miqueta a vista d'ocell.
De moment, el punt de trobada amb aquestes tres comarques que dius tu, que jo conec, segurament n'hi ha més, però, i permeteu-me una mica d'ironia, és el Consorci per la Gestió de Residus de les tres comarques.
Sí, és un.
És alguna és un. Cosa...
És una cosa important, eh?
Més important.
És un, i l'hospital és un altre. Sí, sí, n'hi ha moltes. Sí, n'hi ha moltes. A veure, i per exemple, quan s'organitza la trobada del llibre ebrenc, la gent de Priorat hi anem. Vale, vull dir que, per tant, el que deia abans jo, és dir, encara que políticament no es pertanyi, nosaltres ens podem sentir també part d'aquella gent i ells part de nosaltres, no? En aquest aspecte, diguem-ne, més social, més cultural, sí. Més econòmic, a banda de la política, no? Que penso que la vida és molt més que política, per sort.
Veurem què passa i llavors...
No, però pot servir perquè reflexioni una miqueta els polítics, això també, no? De dir, bueno, potser sí que, sense voler, s'ha separat les dues demarcacions amb espais diferents, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i potser sí que hauríem de continuar col·laborant amb altres aspectes, no?
Almenys trobar-se d'una manera més o menys formal i que tots ho sapiguem.
I es va... i el pla en el Tebrat, que al seu moment doncs, hi havia doncs, que aquests nexes s'havien, si més no, intentat a nivell hospital, a nivell... El que passa que és el que diu l'Agustí, és a dir, doncs, potser això no interessat, sigui pel que sigui, doncs, de fer aquesta mena de nova organització o nova demarcació o nova, no sé, confluència, i evidentment, doncs, bueno, el que passa que doncs, la gent va pel seu compte i les influències d'una zona amb l'altra, vull dir, són les que són i per molta política que hi hagi
no,
la influència de la gent...
Ara penso, estic pensant, per exemple, a Móra la Nova quan fan a la fira, fan uns premis literaris i abarquen les tres comarques també, m'explico? Vull dir que hi ha molts lligams que encara existeixin, encara continuen jo, per això dic jo que vull que més que res, jo crec que és un tema de d'un allunyament polític sense inconscient, inconscient, sense ser conscient de què passa això, no? Llavors, el que hem de fer potser és prendre una mica de consciència i dir, bé, independentment d'això, nosaltres podem fer moltes coses junts, no? Com ja s'està fent, eh? A veure, vull dir,
suposo que els naturals segueixin funcionant.
Clar,
sí. Vull dir, els que de forma natural, no els que ni administrativament clar. Venen imposats, ni els que políticament toca o no toca, diguéssim, sinó que els naturals segueixin anant. Vull dir que això tampoc
que és,
no...
Que és el que ha de ser.
I ningú es nota estrany. Vull
exactament, exactament.
Ara, a mi, lo de les fires m'altera una mica, perquè, clar, és que n'hi ha tantes que dius, a veure, quina és la diferencial o quina és la que... M'estressa una mica. passa res.
No, potser sí que... Jo crec que sí que hi ha consens a l'hora de veure de que el tema de Fires potser ja està, ja s'ha passat al punt de saturació i ja
se li
no...
ha de canviar el nom, a la meva se li ha de canviar el nom i ja, ja no està, anem... ja ho tornarem a agafar.
No, o veure el calendari. A mi em fa molta
no,
gràcia...
No, és que avui en dia és que no hi ha cap poble que no es digui que no vulgui tenir la seva fira o que vulgui tenir la seva trobada de no sé què o que no vulgui fer no sé quantos. A veure, que personalment, o sigui, individualment ja està bé. Mm. El que passa és que després quan això s'ajunta amb altres, els que estan al voltant, la conseqüència pesa massa ja. Sí. I si s'ajunta més i si ampliem en casa... M'explico?
Si tu et dediques a un sector molt concret, jo no en tinc ni idea, però posem que et dediquessis a l'oli, t'interessa que hi hagi una bona fira de l'oli a la teva zona, no dic ni comarca, ni intercomarcal, ni com sigui, i t'interessa que n'hi hagin doncs, 4 més a Catalunya, perquè tu vas a aprendre i vas a tastar i vas a veure què fan en un territori que tenen una climatologia, una geografia, una tradició i qualsevol altra cosa diferent de la teva, i per tant vas a aprendre. Si aquest mateix tipus de fira se repeteix cada 10 quilòmetres quadrats, això no té sentit. Per mi, eh?
Bueno, però això jo suposo
això
que també...
Que està passant, això és el que està passant, eh?
Clar, vull dir que...
Amb l'oli, amb el vi i amb altres productes, amb altres productes. Formatges i amb...
Potser són modes.
I amb...
Sí. I clar, què passarà? Doncs, bueno, passarà doncs, de que el que has dit tu en principi, doncs, que, bueno, doncs, les fires que realment funcionin o que la gent vegi que hi ha interès i que aleshores doncs, tinguin bueno, doncs, beneficis de la manera que sigui, doncs aquelles continuaran i les altres doncs, que a la millor doncs, han fet una fira forçada en aquest sentit doncs, per dir, bueno, és que... Doncs,
més que res aquestes que són, més que res aquestes que són d'economia, que són d'economia i de producció. Una altra cosa és una...
Fira turística.
Una, exacte, un, no sé, un sí. Portaventura. Vale, pues fotem un portaventura.
O la fira medieval, que allí no es va vendre res.
I que
trobes
els mateixos artesans a tot arreu. Sí.
Però,
el mateix.
Jo suposo que això, una vegada passada la moda, o una vegada passada doncs, el sistema de dir, escolta, doncs, les coses quan s'han d'anar repetint i aleshores hi ha d'haver l'esforç al darrere d'organitzar-ho, és quan peten, és a dir, quan veus que no hi ha un benefici o no hi ha un resultat positiu, llavors dius, bueno, escolta, vull dir... I clar, ara estem doncs amb aquesta, com si diguéssim, brotada doncs, de fires per tot i que aleshores, doncs, bueno, suposo jo doncs, que és com l'ho vi, quan faci una mica de copatge, doncs llavors se veurà quins són els més rentables i els que no són més rentables. Vull dir.
Bueno, si us sembla, deixem les fires una mica de banda. M'agradaria que ens centréssim en altra mena de... institucions, per dir-ho d'alguna manera, que és que estem d'aniversari i a mi m'agradaria que em comentéssiu un parell. El primer ens porta al Mola, que són els 10 anys del Centre Quim Soler Literatura i Vi, que, vulguis o no, és una petita institució que poquet a poquet ha anat fent les seves activitats i arriba a aquests 10 anys. Creieu que és positiu? Creieu que va bé per la comarca? Perquè sobretot s'han basat moltes activitats en portar gent, escriptors de fora del Priorat perquè el coneguessin. Com veieu aquesta activitat que s'ha allargat, per sort, ja podem dir així, 10 anys?
Bueno, a veure, jo si parlo jo, és que jo sóc soci del Centre Quim Soler i aleshores potser...
M'ha fet gràcia perquè els altres tertulians han mirat directament a l'estudi, s'han plantejat dir alguna cosa.
No, cap problema. Han mirat
directament. Però ell ha participat
no, a veure, vull dir, jo sóc soci del Centre Quim Soler i per tant em sento també una miqueta... A veure, jo crec que és bo per la comarca que hi hagi una entitat com aquesta, no? En tot cas, sempre jo li tinc una crítica, que sempre ho comento, i és que potser potencia molt l'escriptura i això, però potencia poc els escriptors de la comarca. I és potser l'única crítica que jo li faig al Centre Quim Soler, i repeteixo, soc soci, i quan puc ho dic això, no? De dir, a veure, em sembla molt bé que vinguin escriptors de fora i que no sé què, que fem treballs d'aquesta naturalesa, però potser fer alguna cosa més per als escriptors d'aquí també estaria bé, no? Vull dir, bàsicament, però vull dir, si sumem i restem els convenients i els avantatges, evidentment que una entitat com aquesta és un luxe tenir-la a la comarca. És un luxe que val la pena doncs, potenciar, ajudar i col·laborar amb ells, amb ella, perquè crec que està donant molt bons fruits i se fan moltes activitats culturals i activitats que tenen un cert nivell. Vull dir, no són activitats de pa sucat amb oli, encara que alguna vegada també se suqui el pa amb oli, no? Però que...
A més, si em permeteu la comparació, a Barcelona el Centre Quim Soler seria normal que hi fos i que existís i que complís 10 anys al Priorat a mi permet-me Agustí i la resta de socis i habitants de la comarca, és una heroïcitat el fet de que s'hagi creat, hagi funcionat 10 anys i que continuï a la nostra comarca, perquè jo crec que té un mèrit impressionant.
Sí, sí, a veure, el que està clar és que hi ha una ànima que la fa tirar endavant, hi ha una sèrie de col·laboradors que ajuden i que això surti de tirar endavant també, no? I per tant, i perquè hi ha gent que hi creu, perquè pensa que val la pena barrejar literatura, barrejar amb el vi i fer activitats i donar a conèixer la comarca, que també és molt important, perquè si dones a conèixer la comarca, si tu convides els escriptors, després ells en parlaran de la comarca. I si ells en parlen, doncs hi haurà un retorn. I per tant, jo crec que això és una sinergia positiva que crea l'entorn de la literatura. No?
Home, per la part que ens toca a nosaltres, els de Pradell, estem encantats. Perquè, evidentment, és una de les... El centre col·labora amb nosaltres, amb l'Eva, de forma activa i diguéssim, ens enriqueix el festival. Vull dir que... No, és que nosaltres només hi tenim elogis, vull dir... Sabem que sempre podem comptar amb ells, sabem que diguéssim, no només ens omplen per dir fem el mateix que dèiem de les fires, no és que ens omplin un forat, és que ens enriqueixen, diguéssim, ens fan propostes... per nosaltres és un incentiu, vull dir... I, a més, fem comarca un altre cop. O sigui, el centre estava molt alt, són activitats que es van fent amb molts punts
de la comarca. No, tot arreu de la comarca es fan activitats.
Que no és el de sempre, que tots ens ho mengem a casa i que tots ho fem, sinó que és bastant transversal.
Home, jo crec que és una de les coses positives que té el centre, precisament és aquesta que comentes tu ara, no? És a dir, que les activitats que fa... són sempre rotatòries, vull dir, és capaç d'haver-hi un acte al Llomolins, com els Guiamets, com a Porrera, vull dir, per tant, i com el Molà, que diguem-ne que seria
el nucli,
no? Però vull dir que això és molt important perquè no la defineixes com una entitat del Molà, sinó és una entitat del Priorat.
Del Priorat, sí, sí, sí.
I aquesta definició també és molt important perquè jo crec que això ens falta molt a la comarca, no? Que hi hagi entitats que tinguin aquesta voluntat comarcal.
I que sàpiguin d'alguna manera, segurament, no agafen una mica de cada lloc o de cada poble o de cada grup, saben amb qui han d'anar a tocar, saben amb qui han d'anar, i això políticament, administrativament, a vegades no se sap exactament amb qui has d'anar a trucar, amb qui has d'anar a recaure o com t'hi pots implicar. O sigui, s'impliquen de forma natural. A vegades no sabries ni com entrar en qualsevol lloc, no? I són. Això està bé, no? És veritat. Sí,
és una mica de poixa, eh? I són.
No, és que és així. O sigui, a vegades dius, hòstia, a mi m'agradaria participar allà i no saps com entrar o quins fils va llogar. Ells ho fan de forma natural.
La Roser és lo pal com aquell que diu fonamental per això. I llavors ella, doncs, bueno, la capacitat que té doncs, amb aquest aspecte doncs, la transmès als altres membres i, bueno, i per la relació que ella té doncs, amb tot doncs, fa doncs, de que no sigui una cosa doncs, de quan fan presentacions o quan fan coses d'aquestes, sigui una cosa doncs, de poca monta. És a dir, doncs, ja ho has dit tu, és a dir, ha portat al Priorat, el que ha dit l'Agustí, bueno, són coses doncs, de que potser... Te vaig a dir de que està posat al Priorat, però potser la gent d'aquí al Priorat no acaba de ser conscient de realment el que és aquesta entitat en si.
És que és ambiciosa, que moltes vegades em dic que ens falta ambició i això és ambiciós.
Potser és no ho sé.
Reitero, a Barcelona seria un mes. El Priorat és... jo trobo que pel Priorat és importantíssim i molt bo que sigui
l'aposta que significa. D'escriptors i de gent d'arreu de Catalunya que ha vingut aquí i ha fet bueno, aquesta mena d'intercanvi que fan i aquesta mena d'allò, vull dir, bueno, i a més ho relacionem amb gent doncs, normal i corrent, és a dir, que no van doncs, amb un puesto i d'allò, sinó que doncs, van...
Xafen la comarca d'una manera natural.
No, si no fessin res.
Sí, xafen la comarca d'una manera natural, que això és interessant, no? i la xafen amb la gent del carrer, sí. Acompanyat la gent
no,
del
no
carrer.
És un sistema que es vegi massa, aquest mena d'intercanvi, aquesta mena d'interrelacionar, en aquest cas, dos factors, un que és l'obvi econòmic i l'altre...
Doncs, és treball de formigueta, crec jo. Vull dir, no és un treball per aparentar, no és un treball per a dir que estic jo, sinó és un treball de formigueta, un treball de territori, un treball de creure en un mateix.
Però és ambiciós, eh? Jo
sí,
crec
sí,
que
sí, no, 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 vull dir, però vull dir que té aquesta naturalesa de dir, escolta'm, no volem tocar campanes, sinó que volem xafar terra, no?
Això és important. I fer 10 anys amb aquesta funció i que sigui una cosa de gent més aviat reduïda, doncs val la pena.
Deixeu-me recordar que tenim dos telèfons, avui els diem una miqueta tard i passem a un altre aniversari, són el 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-0044 i el 977-83-1135. Estem repassant l'actualitat de la nostra comarca, hem començat parlant de fires a prop de casa nostra, hem passat a parlar i donar-hi dos voltes en aquest aniversari al llarg d'aquest any del Centre Quim Soler Literatura i Vi, i a mi m'agradaria posar un altre aniversari.
I del nazi de Siurana també hem parlat.
I del nazi de Siurana, de Toni Sanz. Ara el Toni està una mica ocupat perquè justament en aquests moments el Lotus està celebrant una taula rodona respecte a les sèries de ficció. Aquí a Ràdio Falset en donarem compte el dilluns i el dimarts al butlletí. El dilluns ho farem a la pàgina web i el dimarts ho farem al butlletí intersetmanal, perquè també volem donar camp, tot i que no puguem al mateix moment perquè se celebra al mateix moment, d'aquelles activitats que se celebrin a la nostra comarca. Jo volia posar un altre aniversari que no us enganyarem, em fa especial i il·lusió, que és aquests 9 anys de la Biblioteca Salvador Estremifà. Un d'aquells elements que dona gust i és que hi siguin, perquè a més ja van néixer amb vocació i tenen vocació comarcal. Abans parlàvem del Centre Quim Soler, la biblioteca, un altre pot d'aquesta cultura del Priorat, aquest equipament que jo diria que va més enllà de les parets de la biblioteca. Com veieu aquests 9 anys, si haguéssiu de fer una valoració del que ha suposat aquesta reobertura, perquè la biblioteca, la Josep Maria Guix, estava a la quartera i alguns tenim molt bons records. Però també comencem a tindre alguns records d'aquesta Salvador Estremifà. Li demano als tertulians i també els de casa que si ens podeu acompanyar en aquests records de la biblioteca. No em torneu a mirar.
Jo no volia parlar d'aquest tema, no volia parlar jo d'aquest tema, perquè jo em vaig trobar com a regidor de cultura quan la biblioteca Josep Maria Gic va tancar i la Caixa volia plegar, i ens van trobar a l'Ajuntament que què fem amb la biblioteca. Vull dir, la tanquem i és acabat, que era una possibilitat molt real i potser era la més plausible, diguem-ne, o ens embarquem en una història que ens pot portar molts problemes, sobretot econòmics, però que pensem que per la ciutadania és una cosa bona. I doncs, bueno, al final, l'equip de govern d'aquests moments vam decidir apostar per una biblioteca pública comarcal, amb vocació comarcal, no? I per tant, aquest tema de l'impàs entre la vella i la nova, jo la vaig viure en primera persona. Jo recordo haver agafat la furgoneta de l'Ajuntament, anar a una distribuïdora de llibres a agafar els primers llibres personalment, jo, vull dir que, a veure, per tant, dir que la biblioteca és un èxit, està molt bé, i que això, dir-ho per la meva part, me sona que no ho he de dir jo, no? Se veu, se nota, i jo estic content i estic orgullós des per dintre de que això sigui el que és, no? Realment.
Jo tinc les dues cares, també. Quan s'agestava, jo vaig arribar com a arquitecte assessor al Departament de Cultura, i a l'apartat de biblioteques. Llavors, les biblioteques s'anaven gestant, s'anaven fent, s'anaven sortint. Hi havia una biblioteca que hi era sempre i que feia molts anys que hi era i que mai s'acabava. I era la de Falset. I per tant, a mi em dolia l'ànima, perquè clar, jo com a persona de la comarca i tot, sempre ens deien allà, és que tenim problemes, és que no hi ha manera de que ens en puguem sortir, és que ni donant més subvencions ni menys, no ens en sortim. És una biblioteca que hauríem d'inaugurar, és amb aire comarcal, i no hi ha tutia, no hi ha... i almenys, diguéssim, vaig veure l'última fase de, diguéssim, des del departament. I, clar, el que va, com va començar i com és ara no té res a veure, però no té res a veure perquè no de l'edifici, perquè l'edifici no en parlaré, de la dinàmica. O sigui, de la dinàmica, clar, és una cosa explosiva. Però això ningú s'ho creia, tampoc. O sigui, una cosa és que tu diguis necessitem un espai, necessitem un edifici, necessitem una sèrie d'oportunitats. En canvi, el que surt d'aquestes quatre parets...
Del dia a dia,
del dia a dia, no té res a veure. Saps? Però jo tinc aquesta doble cara, no? D'una mica, al començament una mica complicat i no sabies com sortir.
Molt difícil. Però si passa una cosa, és a dir, el cost de la biblioteca és el cost del... En aquella època, estic parlant de fa 10 o 15 anys, el cost de la biblioteca és el cost d'un any del pressupost de l'Ajuntament.
Sí, clar, però era
difícil.
Des del Departament de la Generalitat era la biblioteca més subvencionada percentualment de tot Catalunya.
Sí, sí.
I però és no que... hi havia tuti de cabala.
No.
O sigui, no hi havia manera.
Estem d'acord.
No hi havia manera.
Estem d'acord.
Vale? O sigui, era la que any rere any s'aprovaven pressupostos extres perquè pogués tirar endavant, perquè era comarcal, perquè si hagués sigut d'un municipi, allò no tira en vano, saps? No dona la població per tindre-ho, vale? Però no hi havia manera.
Sí, sí.
I era dur, al començament era superdur, perquè no sabies com ajudar, perquè clar, deies, i com ho fem? I com hem d'ajudar? No ho sabies com fer-ho.
No, i des d'aquí tampoc se sabia com fer-ho,
Era un drama.
Vull dir, d'aquí feia rai, el que diuen jo. No va ser fàcil, no va ser fàcil, no?
Se va fer una aposta bona,
jo penso que va ser una aposta arriscada i dura.
I que en principi, doncs, bueno, tant tu com estan a la part tècnica, com ells estan davant que havia de fer anar els números, doncs poden estar orgullosos de que avui dia doncs, la biblioteca faci el que fa. També s'ha de dir que doncs, l'organització interna de la biblioteca suposa que també hi ha fet de que avui dia doncs, faci les activitats que fa, hi hagi la gent que hi ha, o sigui, hi hagi el flux de gent que hi ha, bueno, són una sèrie de circumstàncies que, doncs, bueno, doncs, que potser doncs, han anat totes a bon camí i en principi ja s'han tirat bé, i que doncs, l'Ajuntament des de bon principi, des dels inicis que ara apuntava l'Agustí fins avui, doncs, sembla ser doncs, que ha anat apostant amb això i que ha donat un bon resultat.
És que,
home, jo crec que el rendiment si coneixes... més gran que hi ha hagut a Falset ha sigut la biblioteca. Sí. L'aposta més reeixida, diguem-ne, és la biblioteca.
Que semblava una cosa difícil, perquè, és clar, ara amb els mitjans que hi ha i tot una cosa o una altra...
Clar, però és que diu això, però aquesta biblioteca, sí, a una població de 10.000 habitants, haguessin fet la mateixa biblioteca, exactament la mateixa. I, sí, una producció de 10.000 habitants té quatre vegades més el pressupost que té l'Ajuntament de Falset. Clar. Vull dir, clar, és que ens hem de posar en situació de veure totes les circumstàncies que envoltaven amb aquesta idea, no?
És el problema de la mida Falset i la mida Priorat.
Correcte.
Que ha sortit més d'una vegada i jo crec
correcte.
Que continuarà sortint
aquesta tertúlia. Correcte, és que jo sempre ho dic, és a dir, si Falset tingués el doble d'habitants, l'Ajuntament tindria els mateixos treballadors i en canvi tindria el doble d'ingressos.
Sí, sí.
Aquest és el gran problema.
Això ho vam parlar un cop aquí, de la quantitat de funcionaris que té la comarca del Priorat, que és superelevat. Però ja ho vam quedar amb això. És superelevat la quantitat de funcionaris perquè un espai de bombers necessita un mínim de bombers en actiu, però no repercuteixen per la quantitat de població que tenim. Per la quantitat de població i per les distàncies que tenim, si necessitem, qualsevol equipament necessita un mínim de gent perquè puguin tindre turnos, perquè puguin tindre vacances, perquè puguin, gestionar. O sigui, amb una sola persona, amb un bomber sol, no fotem res. Necessitem almenys...
Clar, clar.
Per tant, qualsevol equipament públic...
Els mínims.
Necessita una gent mínima, però això, si ho repercuteixes per la població,
clar.
Aquí el privat és superelevat.
Clar,
això
és
ho hem dit mil vegades.
Clar.
No, nosaltres estem sempre per damunt. Però no és que anem sobrats, sinó perquè no, amb menys gent no pot funcionar.
Jo he tingut un moment de pànic quan parlava l'Agustí, que quan hi va haver l'impàs del tancament de la Germania Guig i la Noma, que es plantegés la possibilitat de que no hi hagués biblioteca, és allò de, mira, pot ser que a la comarca de Falset no tinguem cap lloc de cadena de menjar ràpid, poseu-li el nom que vulgueu. Pot ser que no tinguem cap local que obri fins a 6 del dematí. N'hi ha hagut, ara no. Veurem què passa en el futur. Però que no hi hagi biblioteca.
A veure, avui en dia tu avui en dia te pots plantejar això, Falset, però fa 15 anys era una pregunta molt, 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 molt fàcil de fer. És a dir, per què una biblioteca?
Els resultats de la biblioteca que hi havia no donaven per aquesta, treballar.
Fa 15 treballar anys, a Falset, tu li preguntes a la població si vol la biblioteca i la majoria per això t'ha de dir que no.
El que passa que...
T'ho asseguro.
Sí.
T'ho asseguro.
S'ha de tindre en
compte... Fa 15 anys. Ara no, avui no, eh? Però... Avui no s'hi preguntis això, perquè diran no, que no, que volen biblioteca.
Home.
Clar, però no, però, però per què? Per què ha passat això? Perquè la tenen. I saben què vol dir tenir una biblioteca.
Bueno,
si tu no saps una cosa, no saps el valor d'aquella cosa, però si tu la tens no la vols perdre.
Però tenia, hi, havia la, hi havia la Josep Maria Guit.
Era, jo crec que és incomparable amb aquesta.
Si no,
sí que és incomparable.
Crec que és incomparable. Jo crec que no es pot comparar.
Els resultats de la biblioteca de la Caixa, per entendre'ns, que és la, sí, la, a última hora de la Caixa, és a dir, encara que fos semipública o fos el que sigui, no donaven per poder fer l'aposta en aquest cas al seu moment, que és el que parla l'Agustí. Vull dir, per què? Doncs bueno, perquè deies, no, aquests números no van en cap puesto. Ara, que aquí s'hi va afegir el que diu ell, doncs de bueno, com que és comarcal, doncs mirem si,
sí, clar,
si podem apostar.
Això,
doncs bueno, doncs
si
en aquest
no
cas, l'aposta es va veure que en aquell moment les persones que estaven a la història doncs van tindre com si diguéssim una bona il·luminació i que doncs s'ha pogut anar continuant gràcies, bueno, doncs, a les activitats o a l'administració, sigui la que sigui, que ha portat doncs la biblioteca a arribar doncs fins als nostres dies amb l'actuació que fa.
I cal tindre en compte que les bibliotecàries i bibliotecaris són uns espècimens molt raros, són molt friquis i són molt apassionats. Vull dir que això sempre fan que qualsevol quatre parets tinguin vida. Eh? Jo sempre penso que són raros, eh? Són uns personatges molt raros.
Home, és difícil. I a més, tal com està avui dia, de que doncs, tocant un botonet tens tota l'enciclopèdia que vulguis a les mans, és molt difícil de que un
sí, però...
centre en el qual doncs, hi hagi una lectura així...
Però aconsegueixen apassionar la gent que hi va.
Clar,
i això, clar, no és que ordenin uns llibres, no és que ordenin uns prestatges, no és que facin unes hores en un espai, no, és una altra història.
Jo ara me passaré tres pobles.
Venga.
En positiu. Però em passaré tres pobles. Jo trobo que els falsetans i falsetanes i priretins i priretines haurien d'agrair cada dia a la gent que els ha atès a la biblioteca. Les persones que hi ha hagut.
Perquè home, fan molt, fan
el
molt,
que fan
i tant.
És impressionant. Repeteixo, ho passem a Barcelona, seria lo normal. Ho passem aquí i és veure com al llarg d'aquests 9 anys s'ha estat treballant i veus que es vol continuar treballant. Sentíem a l'informatiu la Montse Bartolomé, la directora, parlant del futur, diu-nos que després de l'estiu ja ens posem a treballar en el camp des dels 10 anys perquè entenem que és molt especial. O sigui que hauríem d'agrair moltíssim la tasca que fan perquè és per treure's el barret totes les vegades que faci falta i és i ara parlo a nivell personal, el fet de pujar aquelles escales abans d'entrar és sempre un plaer pugueu fer. I avui ja, després del que ho ha explicat, que és aquella història que no sap, o almenys jo no sabia i no recordo que l'haguéssiu comentat tant
no,
com
no
a Celec i la tertúlia.
No es pot explicar tot.
Però...
Surt les circumstàncies sí. I llavors l'ocasió.
Clar, veus, un ja sabia que havia costat, perquè és, la biblioteca va sortir en més d'un ple de l'Ajuntament de Falset pels programes que comentava.
No, però és que a més, a part de ser biblioteca, era una casa que s'havia de reformar. Vull dir que no és només construir una biblioteca.
No, era...
Era molt més fàcil construir una biblioteca de planta que reformar com aquella casa que hi havia allí. Vull dir que això és un altre problema a afegir. Vull dir que és que estem afegint problemes i problemes i problemes.
Doncs vinga, entrem en els darrers 6 minuts de la tertúlia i toca el darrer aniversari. Aquest ja us avanço que segurament el tornem a tocar amb els que estem aquí a l'estudi de Ràdio Falset i amb els de casa també. Ja veurem com ho anem fent al llarg d'aquest any perquè aquest 2016 es compleixen els 100 anys de l'obertura de l'Antoni Vilanova i hem tancat l'informatiu amb aquesta cançó del Joan Lluís Barceló. Hem dit que eren els nens de l'Antoni Vilanova. Puntualitzo ara, són els alumnes de 5è de l'Antoni Vilanova que han cantat aquest 100 emocions tens. Hi ha un hashtag per tots aquells que vulguin deixar els seus records en 140 caràcters al Twitter, que és el hashtag 100avilanova, i allí hi poder deixar els records, però a mi m'agradaria que els tertulians presents d'avui em diguin alguna cosa, algun dels seus records. No mireu a l'Agustí, sisplau. L'Agustí serà l'últim. Algun record respecte a l'Antoni Vilanova. Amb tot el carinyo, Agustí.
Jo encara no soc record de l'Antoni, encara soc present. Ja, eh? Aviat ser record, però ara soc present encara.
Bé, 100 anys donen perquè els que som aquí i molts que passin i que segurament passaran, doncs hagin tingut en un moment o altre alguna vinculació amb aquest edifici i amb el que allí s'imparteix, el que sigui. No deix de ser el mateix de la biblioteca del seu moment, no deix de ser una aposta al seu moment que va fer, doncs, el consistori de Turno, i que, bueno, doncs, que va buscar, doncs, així com ara, doncs, anàvem buscant les institucions, doncs, llavors van buscar particulars que són els que, doncs, en certa manera, doncs, donen nom inclús, doncs, a l'edifici, i en aquest cas, doncs, que van creure, doncs, amb aquesta cosa que, bueno, que en principi ja hi havia alguna cosa, suposa que, doncs, no sabien com sortissin per poder tirar endavant això, i a part d'això, doncs, bueno, doncs, van construir un edifici que suposa que el superava molt amb totes les expectatives, tant educatives com de gent, com de tot. I suposo que la millor potser també, doncs, anaven amb l'esperit comarcal, perquè, és clar, allò és un edifici, doncs, universitari al seu moment, que encara que haguessin posat tota la gent de Falset, vull dir, encara hi hagués hagut espai. Ens referim que, doncs, no era una cosa, una escola particular de Falset, sinó que, doncs, l'esperit suposo que també, doncs, ja era ampli. I, bueno, s'ha vist al llarg dels anys, malgrat algunes, jo vaig estar quan se va fer la restauració, bueno, la reestructuració de l'escola, sembla que va ser el 95, jo vaig estar als previs, i, doncs, llavors ja ho vaig manifestar com a regidor de cultura, que era, llavors, doncs, que els canvis no sé si són, és a dir, si es van fer directament per l'assumpte estructural de l'organització de dins, però no tenia res a veure aquella estructura vella com si haguéssim en l'estructura que ara hi ha, que a més, doncs, no és que sigui massa del meu agrat.
Jo recordo, bueno, clar, jo hi he passat des de per bolets fins a vuitè, als nacionals, amb les meves samarretes, votant-ho, color votant-ho, allò, que competíem i se'ns veia d'una hora lluny per tot arreu. I jo, diguéssim, de l'escola, clar, l'edifici ha anat canviant, s'ha anat regirant i jo estava a l'antic, però clar, jo recordo la senyora Pilar, recordo, saps, el menjador, allà a la cuina m'ho passava bomba, que allà ja estaven moltes hores. La Teodora, el Clua, la Pedret, el Pena, la Bassi, vull dir, jo recordo més anècdotes allò concretes de cadascú. I a la cuina molt, amb la senyora Carme i la senyora Pilar vam estar allà, que participàvem molt de participaves en tot, participaves a classe, però participaves a l'hora de menjar, clar, nosaltres ens hi quedàvem, veníem amb l'autocar al matí, marxàvem al...
Vivíeu bona part del dia.
Vivíem el dia a Falset, als nacionals, vaja.
I el present, com és, Agustí, de l'Antoni Vilanova?
Bé.
100 anys després?
A mi penso que 100 anys després està...
No present, fa dies que és i allà.
Està complint les expectatives que, suposo, inicialment tenien els que van intentar, o els que la van fer, no?, que és que servís de model a la societat en la qual serveix, no? I que, per tant, creï ciutadans lliures, crítics, amb esperit democràtic, i una miqueta això és el que s'intenta també des de les escoles, no? A part d'ensenyar els continguts de matemàtiques o de llengua, i per tant jo crec que, i a més, per exemple, l'acte que es va fer ahir a la quartera és una demostració d'això que estic comentant ara, no? Vull dir, ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Pau i la No Violència Escolar, i tota l'escola en ple va vindre aquí a la quartera, vam cantar una cançó a tota l'escola, vam ballar una sardana i vam penjar una sèrie de tuits que els pares ja ens han enviat i que, doncs, també a partir de la, com tu comentaves, doncs, s'hi poden enviar. Que molts pares, clar, estem parlant dels pares dels alumnes actuals, però hi ha molts pares dels alumnes actuals que no han vingut a aquesta escola, però també tenen records de la seva escola, perquè l'escola, l'edifici, diguem-ne, en el fons és una anècdota, no? És important que sigui, però és una anècdota. L'important és el contingut, el que hi ha dintre de l'escola. I això és el que fa que un poble se pugui sentir satisfet o no satisfet de la seva escola, més que per l'edifici, per a la gent que hi ha dintre i per la manera com funcionen i per els resultats que en treuen, no? I en aquest aspecte penso que Falset en aquest moment pot estar tranquil, com almenys tranquil, no dic orgullós, però sí que tranquil, almenys. Mm-hmm. Això funciona bé.
Són les 2 del migdia, moment que ens toca tancar a l'hora del vermut, però Anton Vidal vol dir alguna cosa perquè el dia 3 de febrer s'acaba l'encamisada i el centre d'estudis ja té el coc de Sant Blai. Això no es pot moure en ton de data?
Hem de fer propaganda. Home, adivina quin mes és, el dia 2...
Sant Blai.
El dia 3, Sant Blai. Vull dir, inclús amb una conversa que hem tingut recentment amb membres de l'Ajuntament i allò comentant-ho, del que es va fer al seu moment l'encamisada. L'encamisada es celebrava el dia 17 i llavors el dia de Sant Blai doncs va dir, escolta, això també podria ser interessant fer-ho el cap de setmana, no? El més proper, doncs, per fer la festa millor i tal. Però, és clar, hi ha un hàndicap que, doncs, si es pot salvar, cap problema, perquè es farà una festa millor, més maca, més participativa, el que vulguis. Però gràcies doncs, als alumnes de l'escola Antoni Vilanova, de sisè curs, que és l'últim curs que en principi estan allí, que són els que participen directament doncs, amb l'execució del COC, és a dir, doncs, en portal, en vendre els números, en poder fer els diners com aquell que diu per pagar, doncs això amb un diumenge és una mica complicat. En canvi, doncs, els dies de cada dia, doncs, bueno, doncs, suposo que és la mateixa dinàmica que es porta que es pot tirar endavant. Però bueno, vull dir, no deix de ser que el dia de Sant Blai doncs, hi hagi aquest coc que fa més de 30 i pico d'anys doncs, que hi ha ronda pels carrers. En principi, doncs, els primers que s'apuntaven a portal i que doncs, darrerament, doncs, en col·laboració amb l'escola, doncs, es pot realitzar aquesta festa.
Serà dimecres, doncs, al vespre?
Sí, bueno, en principi dimecres, a les 11 del matí, hi ha la benedicció, la primera benedicció que doncs, es fa, doncs, perquè, esclar, l'acte central, per d'alguna forma, és a 2:15, i a 2:15 la gent, doncs, treballem i tots, i tothom està enfeinyat en fent els dinars i tot això, i la gent que vol fer la benedicció i, doncs, a més, vol fer el dinar, doncs, pot anar a les 11 del matí que fan la primera benedicció, no? I a 2:15, doncs, fan la benedicció, doncs, més genèrica, oficial, com aquell que diu, doncs, i els crios, doncs, porten el coc fins a l'església, allà es beneixen doncs, els bunyols, totes les coses doncs, que porta la gent, i a les 7 de la tarda doncs, els mateixos alumnes de 6è doncs, són els que doncs, fan bellugar el coc pels diferents carrers del poble, que s'acaba, doncs, com sempre s'ha fet, doncs, a la plaça de Sant Blai, és a dir, amb la llet, al posto llint hi ha la capelleta del Sant, doncs ballant sardanes, amb un traguet de birranci i 4 bunyols i rifant el coc.
Doncs esperant que el dimecres faci bon temps i es pugui celebrar sí, home, com toca.
Temps de fer bo.
Fins ara n'ha fet massa.
Estem a l'estiu.
A partir del dia 4, que plogui, faci el que sigui, perquè també és necessari. Eh?
També és necessari.
També serà bon temps. Eh?
Moltes gràcies, Anton Vidal, moltes gràcies, Celia Morós, moltes gràcies a Agustí Massip per acompanyar-nos en aquesta hora del vermut i explicar-nos alguns detalls de la biblioteca que alguns no coneixem i que ja agraïm molt que ens hagin compartit amb nosaltres. I tornarem la setmana vinent amb més a l'hora del vermut. Recordo que demà hi ha teatre de titelles a l'Artesana. Aquells qui vulguin una actuació diferent, demà a la tarda poden veure aquestes titelles deuen al teatre de Falset. Com us deia, nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Gràcies i que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.